Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I 22 minuts. La veritat és que tot seguit no volem parlar d'un científic trist. Al contrari, ens volem centrar en la culminació d'un procés, la publicació de la seva recerca, de la recerca d'un científic. Clar, pràcticament totes les setmanes parlem d'un parell d'estudis, no?, que s'han publicat a revistes científiques, com pot ser, segur que us sona, Nature, Science... Però qui suposa que es publiqui? Tot el que es descobreix s'acaba publicant? Només es publiquen les troballes que es consideren rellevants? I millor, qui decideix qui publica? Mireu, per resoldre tots aquests dubtes, hem convidat el Javier del Campo, que ja està dient, mare meva, s'està posant les mans al cap. Què tal, Javier, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Ell és biòleg microbià, és líder d'un grup de recerca a l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i també és professor adjunt a la Rosenstiel School of Marine Atmospheric of Earth Science de la Universitat de Miami. Javier, tu deies, ostres, això és estrany, no?, que un mitjà li cridi l'atenció justament a aquestes publicacions científiques, no?, que no esteu habituats, no?, en aquesta sensació.
Aviam, no és estrany que els mitjans s'interessin per les publicacions en si, però pel procés de publicació sí que és estrany, perquè normalment als mitjans arriba ja el producte final, no?
Clar.
Ha sortit aquell estudi publicat a tal lloc i se li dona molt ressò, també via els equips de comunicació dels centres de recerca, que cada cop es professionalitzen més i us contacten més, però arriba molt en els mitjans el producte final. Però com s'arriba fins aquí és un tema que no crec que s'hagi tractat bastant.
No, aquest procés, doncs mira, avui sí. El tractem, perquè clar, això de les publicacions científiques és més complicat del que ens podem imaginar.
Sí.
Sí, oi?
Sí, no. I cada dia és més complicat.
Qui és el que... O sigui, mira, primer de tot, explica'ns, perquè ara també tinc curiositat, eh? Ara entrarem en aquest procés, però en què se centra la teva recerca, per situar-nos?
Jo sóc ecòleg microbià i estudio els microorganismes que són simbionts dels coralls. Estudio com els microorganismes simbionts dels coralls els ajuden o els perjudiquen en el context de canvi climàtic. I estudio coralls tropicals i estudio coralls mediterranis. Els coralls, suposo que tots els coneixem, són organismes que són essencials, formen els esculls de coralls o altres ambients coralins, que són el que s'anomenen hotspots de biodiversitat, és a dir, hostatgen un munt de diversitat animal i algal diferent. Vull dir, és el meu estudi.
Clar, això pot contribuir en la recerca, no?, per lluitar contra el canvi climàtic, deies.
No sé si per lluitar contra el canvi climàtic, perquè contra el canvi climàtic només hi ha una manera de lluitar-hi, que és reduint emissions, però sí per entendre millor quin és l'impacte que té el canvi climàtic i ajudar a protegir els nostres ecosistemes.
Perquè suposo que això també deu ser una pregunta bastant habitual, que et deuen fer bastant, no?, d'això. Què fas? Per què serveix, no?, la teva feina?
Sí, sí que ho fan, i a vegades costa de respondre, la recerca que jo faig és molt bàsica, i és a vegades un repte explicar quina seria la traducció en la implementació del que jo faig. Però cada cop t'ho pregunten més, també, quan demanes projectes de recerca, etc. Llavors, cada cop estem més acostumats, i també és fruit d'un canvi de la manera en què veiem la recerca, que s'ha tornat tot una mica més, una visió més de mercat.
Una visió més de mercat?
Sí, sí, en les darreres dècades s'ha tornat una visió més... Bueno, dedicada a com pots fer servir el coneixement que generes, i no sempre el coneixement que generes té una aplicació directa. Diferents investigadors fan diferents tipus de recerca, investigadors fan recerca més bàsica, d'altres fan recerca més aplicada. Llavors, a vegades, els que fan la més bàsica no poden explicar com s'implementarà això directament.
Tu quan vas veure, Javier, que dius, saps que em vull dedicar a la recerca, perquè no sé si va ser fàcil, no?
Jo, ja quan estava a l'institut, ja em vaig voler dedicar a la recerca. Abans de començar a la universitat, jo sabia que volia fer recerca. Ara bé, la recerca que jo volia fer abans de començar a estudiar era diferent de la que vaig acabar fent, perquè a mesura que aprens, a mesura que estudies, hi ha altres altres aspectes, en el meu cas de la biologia, que t'enamoren i deixes el que tu pensaves que seria la teva la carrera desitjada per una altra cosa que et sembla molt més atractiva, i és el que em va passar a mi.
Clar, et vas llicenciar en biologia a la Universitat de Barcelona, de fet, sí. Vas fer el doctorat a l'Institut de Ciències Marines, també a Barcelona, vas fer el postdoctorat a la UB, a la British Columbia Vancouver, a l'Institut de Ciències Marines. El 2019 et vas incorporar com a professor assistent a l'escola que dèiem a la Universitat de Miami. Sí. El 2021 et vas incorporar a l'Institut de Biologia Evolutiva. Per tant, si fem càlculs, fa relativament poc, no?, que has tornat a casa.
Sí, sí, fa poc, fa poc.
I tenies intenció de tornar a Barcelona o no?
No era el pla, però la vida et porta per camins que a vegades no saps quins seran.
Clar, tu ara dius, la vida no saps mai, no?, cap a on et farà tirar. En tota aquesta trajectòria que ara hem repassat, des de que et vas llicenciar fa 20 anys, què ha estat el més difícil, no?, en aquesta carrera?
Harmonitzar la meva vida personal amb la meva vida professional, sens dubte.
Costa, no?
Sí, sí. La mobilitat és un repte a vegades, especialment quan tens família. Jo vaig marxar de Canadà amb una filla, després vaig marxar, quan vaig anar cap als Estats Units vaig anar amb dues filles, vaig tornar amb dues filles, la meva parella també, ella és científica, llavors harmonitzar la vida professional i la vida familiar, aquesta és complicat, però...
Clar, és més, per tant, trobes més complicat, diguéssim, aquests obstacles venen més per intentar conciliar, diguéssim, la feina, no?, amb la vida personal, però en quant a aquesta recerca d'investigació, en aquesta, no sé si dir-ho així, com una cursa d'obstacles, Javier?
En alguns, últimament, parlen de la cursa de rates, la rat race.
Yes.
Que és una cosa a la que estem sotmesos els investigadors, però també fruit d'aquesta visió més de mercat que es té dintre també de la recerca actualment.
Sí, sí.
Això són obstacles que amb els que et trobes per aconseguir finançament, per publicar. Hi ha aquesta màxima de publish or perish, o publiques o cau, que respon de nou en aquesta visió que jo trobo que és més mercantilista de la recerca. Són reptes que hi ha dintre el món de la recerca i els quals t'has d'enfrontar i els quals provoquen molt d'estrès. Però és el que hi ha, per dir-ho així. És el que hi ha. I t'hi has d'encarar. És el model que s'ha adoptat en les últimes dècades. No dic que sigui el model correcte, no és el model que a mi m'agrada, però és cert que tot el camí de la recerca està plegat d'aquest tipus d'obstacles.
I un d'aquests obstacles seria, o jugaria un paper important a aquestes publicacions científiques?
El model de publicacions científiques actual ha passat de ser una eina a potser esdevenir un problema, fins i tot.
Estem amb en Javier del Campo, recordem-ho, biòleg microbià, líder d'un grup de recerca a l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, parlant justament d'aquestes publicacions científiques. Ens havíem quedat amb aquest punt. Javier, clar, tu deies, és un dels problemes, no?
Diguem que ha esdevingut un problema, més que ser un dels problemes. Les publicacions científiques és l'única via, és la principal via, no l'única, que tenim per comunicar la nostra recerca. I és la via més formal, en què comuniquem tant als nostres col·legues com a la societat els resultats de la nostra feina. Llavors, és la plataforma que necessitem per fer-ho. Ara, en els últims anys, aquesta plataforma ha canviat. I ha canviat per uns motius merament econòmics. És a dir, aquestes revistes científiques pertanyen a conglomerats empresarials o empreses que en treuen benefici. I el model s'ha pervertit una mica. I, si voleu, puc parlar una mica dels detalls de quin és el model de publicació científica, perquè és un dels temes que es debaten dintre de la comunitat científica mateixa, perquè estem molt frustrats.
O sigui, això ho esteu parlant, no?
Estem parlant, i hi ha molts moviments per canviar-ho, perquè actualment cal reconèixer que no està funcionant massa bé. No està funcionant massa bé.
I què és el que manca? O sigui, què és el que, no, el que fa que no funcioni bé?
Hi ha moltes coses que fan que no funcioni bé.
La més important, no?
Primer us explicaré un detall, bueno, un aspecte important de les publicacions científiques és que quan tu publiques un article, aquest està, està revisat pels teus col·legues. És el peer reviewing, o revisió per iguals, i això ho fem nosaltres, els mateixos científics revisem aquests articles, d'acord? I ho fem pro bono. I abans hi havia un nombre limitat de publicacions científiques, però actualment hi ha moltíssimes. Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. De tal manera que els científics mateixos no disposem del temps material per revisar tots els articles que ens arriben.
Clar, Javier, però llavors aquests revisors, diguéssim, són revisors professionals, per tant...
No, els revisors som nosaltres...
Sou vosaltres mateixos,
som nosaltres mateixos.
Que també es podeu fer com competència, no?
Bueno, no és competència, perquè hi ha un codi ètic i un compromís de revisar aquests articles pel bé de la comunitat científica. I això, quan el volum de publicacions era un... tenia sentit i funcionava molt bé. A dia d'avui, que és immens, llavors no funciona tan bé. I això suposa un problema. Llavors, si a mi m'arriben cada setmana un munt de peticions per revisar articles...
Quantes et poden arribar?
2 o 3 per setmana.
Però, clar, aquestes, diguéssim, per revisar...
És una feina.
És bastanta feina,
revisar,
no?
Revisar-ho i fer-ho bé és feina. I aquest és el compromís que s'hauria de tenir. Però, clar, com que t'arriben tants, a vegades revises i no ho fas bé. Llavors, això suposa un problema per la qualitat del producte final, d'acord? Llavors, clar, 3 articles a la setmana potser són 3 dies de feina. Jo no tinc 3 dies de feina a la setmana per revisar, per fer tota la feina que he de fer com a investigador. Llavors, això suposa un problema d'escala molt important, d'acord? Llavors, l'altre problema és el cost de les publicacions científiques. No sé si sabeu que els científics paguem per publicar les revistes científiques.
Vosaltres pagueu?
Nosaltres paguem per publicar.
Perquè, clar, ara ens desenvolupes això, però potser la pregunta que també ens hauríem de fer prèvia, Javier, és per què heu de publicar el resultat de les vostres investigacions a una revista? O sigui, s'ha de fer. És així.
S'ha de fer perquè un resultat en el teu calaix és un no serveix per res. S'ha de publicar en una revista científica, primer, perquè la teva recerca sigui també validada pels teus iguals. Perquè ells determinin que el que tu has fet, perquè quan tu publiques un article no només presentes els resultats, presentes els mètodes que has utilitzat, presentes una introducció on expliques com està el camp en aquell moment i com la teva contribució ajudarà a progressar aquest camp de la ciència. Llavors, els teus col·legues, els teus iguals, han de determinar que sí, que això té un valor i que això és publicable. Això, per una banda. I segon, que és la via que tens per compartir els teus resultats amb els teus companys perquè ells puguin, si volen, fer-lo servir per continuar la seva recerca i compartir-lo amb la societat, que en bona part paguen la nostra recerca a través dels seus impostos, i sàpiguen, a través també del periodisme, dels periodistes científics, que tradueixen aquests articles més tècnics en un llenguatge més planer que tothom pugui entendre, i és part del nostre compromís cívic, no? Com a ciutadans i científics que rebem diners de la resta de la població, els hi hem d'explicar. No val fer ciència i guardar-te en un calaix. Això no val.
I publicar una revista amb més repercussió fa que et computi més o millor? Perquè, clar, ara hem repassat, no?, algunes de les revistes, Javier.
Sí. Hi ha revistes top
que
et poden fer que un article en aquesta revista et pot fer canviar la carrera.
Sí?
Science, Nature, Cell... Publicar en aquestes revistes pot suposar un tomb a la teva carrera. Publicar en aquestes revistes és dificilíssim.
És complicat.
És molt difícil. Ells reben molts articles l'any, rebutgen publicar-ne molts. No només rebutgen a través del revisor, sinó que fins i tot els editors d'aquestes revistes ja et diuen no, aquest article no encaixa en el perfil generalista i de l'impacte que té la nostra revista. Llavors, el que passa després és que en funció d'on publiquis... Aquestes publicacions tenen uns índexs, que es diuen índex d'impacte, que bàsicament et col·loquen una classificació, no? És a dir, si publiques en aquestes, estàs al top. I si publiques en aquestes, doncs ets primera catalana, no? Què passa? Que això es fa servir després per avaluar la teva carrera, per donar-te projectes, per donar-te feina, etc. Què passa, llavors? Que tothom vulgui publicar en aquestes revistes, que tothom estigui buscant la manera de publicar en aquestes revistes amb un alt impacte. I això és part d'aquesta cursa de les rates, no? De que a vegades els articles que entren a aquestes revistes, que segurament tots són bons, però a vegades se trien per raons
que van
més enllà. El criteri sí, d'acceptació també és en funció de modes, de què és el que està més en voga en aquell moment, etc. Llavors, clar, el fet de dissenyar la teva recerca pensant en què publicaràs en aquesta revista, a vegades et porta a no dissenyar-la en base a les preguntes que tu voldries respondre.
Uau!
I això és un problema, també.
Clar, això és un problema.
És un problema de cultura científica, també, per part nostra. Però també del sistema, que et premia si tu publiques aquí, en aquestes revistes, i no et recompensa igual si publiques altres revistes, que sent també molt bones, no són aquestes.
Però, Javier, al mateix temps et condiciona aquesta investigació, no?, pel que estàs dient. Et
condiciona totalment, i això és un debat també que està actiu dins la comunitat científica.
I qui o com decideix quines revistes tenen més prestigi? O sigui, és inamovible, això, o...?
És inamovible, amb el prestigi. Es fa servir uns càlculs, que és aquest càlcul de l'índex d'impacte, que depèn de la difusió de la revista, dels cops que citen els articles d'aquesta revista, etc etc. Però també estem en una inèrcia, no? Aquestes revistes tenen prestigi des de fa dècades, algunes són centenàries, i és difícil sortir d'aquest bucle. No? El que passa és que aquest impacte de fins a on arriba la teva recerca podria quedar simplement com una mètrica més. Però quan això es trasllada a les avaluacions dels teus projectes, les avaluacions del teu currículum per accedir a una feina, llavors ja del bucle no surts. Perquè com que ja saps quines són les que en el moment que tu necessites millorar en la teva carrera, en les que has d'enviar els articles, llavors continuaràs fent-ho. I publicar en aquestes revistes no és barat, perquè publicar en Nature Science...
Qui ho paga?
Ho paguem nosaltres, els investigadors dels nostres projectes, però a vegades algunes institucions tenen acords per pagar part del cost d'aquestes publicacions. Però, per exemple, en alguna d'aquestes revistes d'alt impacte, no diré noms, pues perfectament pots haver de pagar 10.000, 11.000 euros per publicar un article científic, un article... I aquests són diners dels impostos dels ciutadans que van als editors d'aquestes revistes, que són grans companyies. El negoci editorial de publicació d'articles científics és un dels negocis que té un marge de benefici més gran que el que té Apple, més gran que el que té Google, fins a un 40% de marge de benefici. Ui. Perdó.
No, és que ens estem quedant bocabadats.
És una afirmació que sona molt impactant,
sí,
però és així. Ho podeu buscar, és un dels negocis amb un marge de benefici més alt que existeix. I per això moltes companyies editores tenen interès en publicar articles científics, perquè és que dona molts diners.
Escolta, i ara ho deies, no?, que entre els científics ho esteu parlant, no?, ho esteu...
Això, sí.
I teniu intenció de promoure alguna iniciativa, o el que sigui, per poder...
Hi ha diverses iniciatives...
Capgirar aquesta situació.
Busquen maneres alternatives de publicar, fundant noves revistes que no es guien per aquests criteris més de mercat, etc. Però el problema és que jo, per exemple, tinc un grup d'investigació. Jo ja tinc una feina. Jo ja podria publicar en revistes d'aquest tipus, d'aquest nou tipus de revistes, amb una nova cultura de la publicació. Però els meus estudiants, ells tenen una carrera per endavant, que serà avaluada en funció d'on publiquin. Jo no puc comprometre la seva carrera, perquè jo tinc uns valors diferents que els que ara mouen el mercat de les publicacions científiques. Llavors, això també és un problema. Mentre les avaluacions, mentre els criteris que apliquen les diferents institucions per avaluar un científic sigui en base a aquest tipus de coses, com en quines revistes publiques, ens veurem obligats a continuar publicant aquestes revistes i a continuar pagant 10.000 euros si ens accepten un article en una revista de l'impacte i d'altres que no són de l'impacte, per als quals pagues 2.000, 3.000 euros per cada article que publiques. I un grup d'investigació per mantenir-se... Bueno, normalment publicarà 3 o 4 articles a l'any. Feu els números. Això són diners que, en el fons, bueno, no es dediquen a la recerca, al final. Es dediquen a la difusió de resultats.
Clar. Alternatives a aquest sistema de publicació, perquè jo vull saber més, no?, de tot el... diguéssim, aquesta alternativa que vosaltres esteu proposant. O sigui, seria possible? Seria viable? Quin seria el camí?
No sé si puc respondre a aquesta pregunta, perquè si pogués ja ho estaria cercant. No? Com he dit, hi ha iniciatives que neixen de la comunitat en què són els científics que s'organitzen per publicar aquests articles i muntar un sistema de revisió d'iguals anàleg al que existeix en revistes gestionades per empreses professionals. Algunes revistes s'han transformat per intentar també canviar aquest model. I després hi ha tot el tema aquest dels preprints. No sé si... Durant la pandèmia va aparèixer molt... Durant la pandèmia, no sé si us fixeu, però estudi científic que es feia, al cap de poques setmanes ja sortia un article. Un article entre cometes, segons els mitjans. I aquests articles són preprints, que són articles que es fan públics, tothom els pot llegir, però que no han estat revisats per iguals. No han passat per peer reviewing. Vale. Llavors, això és una manera de fer públics els resultats ràpidament, però sense passar per la revisió d'aparells, sense passar per la revisió d'iguals. Després s'han de publicar en una revista científica, perquè si no els resultats no estan validats. Uh-huh. I durant la pandèmia molts d'aquests resultats no validats van saltar directament als mitjans, la qual cosa també va complicar una mica encara més tot el procés de comunicació entre científics uh-huh. i el públic. Mm-hmm. Perquè no es va entendre que hi ha un pas intermig entre la publicació d'una revista científica i els resultats que tu generes, que són aquests preprints en què tu fas públics els resultats superràpid per facilitar que altres investigadors els puguin utilitzar.
Ajudar,
i això durant la pandèmia era molt important de fer, mm-hmm. perquè havíem de fer avançar la recerca molt ràpidament.
Escolta, doncs, quan hi hagi aquest... quan tingueu ja... clar, diguéssim, aquesta alternativa, aquest sistema de publicacions ho fa saber, perquè és molt interessant tot el que ens has explicat avui, Javier, que, com bé deies, no, la gent es queda amb aquest resultat que podem veure, no, en aquestes capçaleres de revistes, però no sabem, no, el que, quin és el procés per poder arribar-hi. Et puc preguntar quin és el darrer article que has publicat?
Pues el darrer article que he publicat és una revisió, una revista que es diu Coral Reefs, sobre els diferents simbionts eucariotes dels coralls.
I quants articles has publicat durant tota la teva carrera?
No sé si he arribat ja als 60, però si no, 59.
Si no, 59. Javier del Campo, de debò, moltes gràcies.
A vosaltres.
Biòleg microbià i líder d'un grup de recerca a l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, justament doncs, ens preguntàvem això, no? Si, fins a quin punt és complicat arribar a publicar aquests articles científics, no? Si és complicat o no, i déu-n'hi-do el que hem trobat. Gràcies, Javier, de debò.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quarts en punt de 12, hem de parlar de cuina, parlem, per tant, de bona teca. De fet, avui la Olga ens explicava a la zona Vallejo que els menjadors escolars públics d'Osona han anunciat que només serviran carn, làctics i ous de la comarca o bé del Lluçanès. De fet, n'hem parlat amb el Joan Carles Rodríguez, president del Consell Comarcal d'Osona, i hem pensat, doncs mira, si avui toca parlar de bona teca, per què no, doncs parlem d'ous.
Ets el maquiller en damunt d'un peu i el mosso del de sa botella. Mau, 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 mau.
A veure, Pau Gascó, com estàs? Primer de tot, bon dia.
Bon dia.
Tot ben enllaçadet, eh? Tot ben connectat. En deies ara fora micro que justament d'aquesta notícia, no?, que tenies més informació.
Bé, no és que tingui més informació. Quan ho he sentit m'ha fet molta il·lusió, he buscat una mica, he vist qui està implicat i m'ha agradat molt. Clar, quan veus el titular és només menjarem el producte d'aquí. I dius, bueno, a veure, ojo, la merda, encara que sigui d'aquí, continua sent merda. Aleshores he investigat una mica més i he trobat que, clar, no és només producte d'aquí, sinó és producte ecològic.
Sí, ens ha explicat el Joan Carles.
A més, no és només, ja, això és un gran pas, perquè deixem de fer els concursos, la compra pública, només basada en el preu, que sempre s'ha basat en el preu. I amb el preu sempre perdrem, sempre, nosaltres i els que venen. Perquè sempre hi haurà empreses sense escrúpols que ho vendran més barat. Que l'administració pública deixi de considerar el preu com el valor més important per concedir les licitacions és molt, molt, és un gran... achievement, no? Un gran logro. D'altra banda, he vist que valoren molt la cultura gastronòmica, i això és importantíssim, perquè es defensa que és millor servir unes mandonguilles que una hamburguesa. I això, pels nens, és molt important. Tot aquest paquet, clar, es diu, només menjaran d'Osona. Sí, és veritat, és la notícia, és el titular, sabem com funcionem.
Sí.
Però el que engloba la notícia és molt bona. I això m'ha agradat moltíssim.
Clar, o sigui, més que el refons és el valor que tu deies, no? De parlar-ne, no? D'aquesta cultura gastronòmica.
Clar, el que passa és que els del barcelonès ho tindríem fotut. Ens moriríem de gana.
Escolta, també ho podríem fer, això. Bueno, no ho sé. En fi, segurament anirem parlant en els propers dies. Però, clar, Pau, dius, ostres, va, ja que parlem d'ous, tu volies fer un petit homenatge avui al Bonateca als ous per tot el que han aportat, que a mi m'ha agradat molt, aquesta menció al món de la música.
Ja veus. Tu no has entrat a la ràdio?
Per exemple. Mira, no avui m'he fixat, quan he entrat a la ràdio, dic, ostres, doncs mira, aquestes parets...
Sí,
jo no vinguen a ser en forma nova.
Esclar, és que tu entraves a un estudi de música, a un
abans
estudi
passava,
de gravació,
sí.
I un local d'assaig, i estava tot forrat de cartrons d'ous. I dius, qui s'haurà menjat tots aquells ous? Qui els ha cuinat? M'encanta.
Clar, llavors aquí, d'aquesta reflexió, doncs vas dir, va, però avui parlarem d'ous, no? Tu tens forts vincles amb la indústria avícola.
Sí, bueno, com sabeu, l'altre dia vaig explicar que tinc orígens valencians i allà als pobles la gent té el costum de posar noms, malnoms a les famílies, no? Com el Bajoca, la Rulla, el Botifarra, la Bobachix... Doncs a la família, al meu avi, li deien el Gallinero.
El Gallinero.
El Gallinero. I per què? Fliparàs.
Sí,
jo no me l'imagino, tampoc, eh? Perquè es dedicava a passejar-se pels masos amb un ramat de gallines i galls d'indis i pollastres guiats amb una canya. Tu t'imagines? Això sí que és estrès.
Però molt.
Ja veus. Doncs per això, a ell li deien el Gallinero, i jo, com que era el més petit dels cosins, sóc el Gallinero menut.
Ah, però el Gallinero menut. Però el Gallinero xic, però no, el menut.
Gallinero menut.
Menut.
Sí,
molt bé.
Tortosí. Res, hi ha una altra anècdota amb els iaios molt divertida, que és que quan jo era petitó vaig anar a unes colònies a no sé on, a Pirineu d'Osca, i ens servien per esmorzar ous passats per aigua. I jo m'anava a encantar. M'encantava, perquè odiava els ous d'usos, no? I quan la meva àvia li vaig dir, dic, oh, han posat els passats per aigua, estan boníssims. Ja tenia 6 o 7 anys, eh? I la meva àvia diu, ah, sí, collonut. I em va posar un ull al foc i va anar a posar els ous dintre. I dic, però què fas? Però què fas? No.
Ai.
Només s'han de passar per l'aixeta, són ous passats per aigua, què és el que no s'ha entès? I encara arribo en ara.
Home, jo crec que això és pitjor que jo, eh? T'ho dic de debò, i això se'm passaria pel cap. Escolta, una altra cosa que vam descobrir l'altre dia amb tu va ser que els ous també tenen temporades.
Sí, bueno, no és que tinguin temporades, tenen no temporada. O sigui,
no temporada.
Exacte. Val. Les gallines que no tenen solàrium deixen de posar ous quan el dia dura menys de 12 hores. Val? Això és important i es veu molt reflectit en la cultura de la primavera. Moltes celebracions de la primavera tenen l'ou com a protagonista, no? La mona tradicional amb l'ou dur enmig, la crema de Sant Josep, els Easter eggs a la cultura anglosaxona, o fins i tot l'ou com balla, no? amb el Corpus Christi. I és perquè en aquestes èpoques és quan la gallina torna a posar ous. Clar, què passa? Que tu, si li dones llum artificial durant 2 hores... aquella posta s'estopa, s'apara.
Mira, ens queden 10 minuts. Ja sé que t'hem robat alguns minuts justament avui, Pau, no ens ho tinguis en compte. Però passem directament, si et sembla, a compartir aquella recepta que a mi m'ha agradat molt i he pensat... Ostres, és que ha pensat en mi el Pau, eh? Perquè avui prepararem amb el Pau Gascó uns ous ferrats segons Àngel Muro.
Se fríen los huevos en manteca de cerdo o en aceite. Cuestión de gusto, manía o presupuesto. Pero fríanse en lo que o con lo que se quiera, se han de freír lo mismo. porque aceite o manteca han de estar preparados para la operación, de modo que el aceite esté desprovisto de su mal olor y sabor acre y la manteca enteramente anhidra, es decir, sin agua. Deben hacerse los huevos fritos uno a uno y servirse a medida que se van haciendo, y en el acto, desde la sartén al plato. Se rompe el huevo, se echa la clara en una taza y la yema en otra. Se agita ligeramente la clara sin batirla y se pone la sartén sobre fuego vivo. Caliente el líquido, aceite o manteca, humea luego con un vapor tenue que toma el color parduzco para trocarse en ese humo azulado característico de todas las grasas cuando se inicia en ellas la ebullición. Pues bien, en este momento, el que quiera puede llamar histórico, se retira la sartén del fuego, se vierte la clara al hilo desde un palmo de altura como si se trasvasara. Y hecho esto de un golpe sin perder tiempo y con suma rapidez, se arroja la yema en el medio de la clara. Se tapa la sartén y 3 minutos después se quita la tapadera y se saca el huevo frito colocándolo en el plato en que se ha de comer. Nada de sal, ni un puntito, como Mira. Vulgarmente se dice, el consumidor ha de ponerla a su gusto. El huevo así frito es el huevo frito según ritual.
Escolta.
Brutal.
Jo m'he quedat poca badada, ja no tant per la recepta en si,
la literatura.
Sinó per aquesta literatura que ens ha regalat avui. Explica'm una mica qui era Ángel Muro, no?
Ángel Muro era, bueno, ubiquem-nos, principi del segle XIX.
I per això d'aquí aquesta
la
lectura.
La romanticisme total.
Total.
Clar, la gent que escrivia llibres de receptes no eren cuiners. Era com un gènere literari més. Aquest senyor era periodista, gastrònom, escriptor, no se sap ben bé on va néixer, i va escriure un llibre que el títol ja m'encanta, o sigui, seria totalment actual. El nom del títol que m'agrada és això. El practicón, tratado completo de cocina al alcance de todos y aprovechamiento de sobras.
El practicón.
Però aprovechamiento de sobras. Si és que estem ara amb el malbaratament que no caguem.
No, aquest home, total. Jo ho deia, home, el 1894 ja.
Però allò del momento histórico, quan la grasa està caliente, que alguns poden considerar el momento histórico, és que jo, això...
Això ho vius ja, és clar, és el que m'agrada més. Escolta, doncs ens quedem amb aquesta fantàstica recepta que has compartit avui de l'Àngel Muro, amb aquests ous ferrats sota el braç. I ara sí que tinc tantes ganes. Passem al consultori.
Hola, Pau. El meu nom és Òscar i soc de Ripollet. Doncs mira, la meva consulta és sobre l'allioli. Si ens pots donar alguna pista o algun truc de com fer l'allioli que no se'ns talli, a mi m'agrada fer-lo a mà. I també què opines sobre si es pot posar o no ou a l'allioli, si és o no un sacrilegi. Gràcies.
Molt bona, eh?
Aquesta ens ha agradat,
aquesta mala hòstia,
I una cosa, a veure, és l'Òscar de Ripollet, no? Qui agraïm moltíssim aquesta consulta, que nosaltres hem fet aquesta crida per les nostres xarxes socials, Pau, compartida aquests dies, des del matí a Estel, però podeu continuar enviant-nos aquells dubtes que tingueu, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, si li vols fer, si vols compartir amb el Pau Gascó, doncs, aquest dubte culinari, com
o
ha fet
consells, o si et volen donar dos consells.
Si ens poden compartir consells, no? I en parlem aquí.
Em sembla
perfecte.
Anem amb l'allioli.
Ens hi posem.
A veure, què és l'allioli? No? L'allioli és una barreja, una emulsió.
Val.
Una barreja que de dos elements que en el seu estat natural tendeixen a estar... no s'ajunten, no? Seria com una coalició entre CUP i la Junts. La CUP i Junts.
I Junts,
o sigui,
clar.
Altament improbable, inestable, però possible. O sigui, és allò que dius, molt delicat. Val? Això és un allioli. Per tant, l'estat natural de l'allioli és tallat. L'excepcional és que es munti. Ja per aquí ens traiem responsabilitat.
I llavors així ens traiem un pes de
no
sobre,
som,
no?
No som uns desastres.
Exacte.
Som naturals.
Dit això, ens hem tret aquesta responsabilitat.
El que fa que aquests dos elements s'ajuntin són unes cosetes que es diuen molècules tensioactives. Que tots són amics tant de l'aigua com del greix.
Sí.
I això és el que farà que s'ajuntin. Aquestes molècules on les trobem? A la llet, a l'ou, a l'all, a l'oli, a l'oli verge. Aleshores, aquestes molècules són el que ens fa, que són els... Saps aquells amics que tens que són supersociables i que es porten bé amb tothom? Doncs això són les molècules tensioactives. Val? Per què es talla una emulsió o l'allioli? Només es talla per dos motius, per temperatura o per excés de greix. Si nosaltres, quan aboquem l'oli, aboquem massa oli de cop, les molècules s'estressen i no poden fer la seva feina. O sigui, imagina que arriben gent a una festa,
clar,
i elles es dediquen a
repartir...
I dius,
repartir, mare meva, clar, hi ha molta
fots,
gent aquí.
Li fots 200 persones de cop, les molècules tensioactives, les persones tensioactives no poden, llavors es talla. L'altra cosa és que nosaltres anem a afegir oli. Anem a afegir oli, i és un equilibri entre aigua i oli, com hem dit. Doncs hem d'anar compensant l'aigua. Si posem massa oli, l'emulsió es talla perquè no té aigua suficient per emulsionar-se. No és només oli, ha d'haver-hi una part d'aigua. De fet, diuen, ara parlem del rovell, que amb un rovell d'ou tenim suficients molècules tensioactives per emulsionar 14 litres d'oli, sempre i quan anem afegint aigua.
Mm?
O sigui, les molècules tensioactives són molt potents, però s'han d'anar compensant, s'han d'anar ajudant. No s'han d'estressar, no els hem de posar massa greix.
Al seu ritme, no?
Exacte.
Al seu ritme. Les hem d'anar cuidant.
Exacte.
I el del rovell que deies?
Sí, bueno, aquí em guanyaré enemics.
Ai, escolta...
Jo sempre li poso rovell, sempre. Perquè a casa... Això hem de partir dels gustos que estem acostumats.
Ja.
Tu de petita menjaves unes coses que ara t'agraden, no? Com la magdalena de Proust. Doncs la meva magdalena de Proust és l'allioli amb rovell d'ou.
Mm.
Clar, es pot fer allioli sense rovell? Sí, però s'ha de posar més all. Normalment s'ha de posar més all, val? O s'ha de tindre molta traça. Per què? Perquè necessitem les molècules tensioactives. Si no les agafem de l'all, les agafem del rovell. Si posem rovell, podem posar molt menys all i aleshores el muntem. Però també amoroseix. Per tant, jo...
Amoroseix, m'agrada. M'encanta. Aquest concepte a mi m'encanta, Pau.
La cuina té conceptes superxulos.
És molt romàntics. És que, clar, mira, avui amb aquesta recepta... No?
Em desmuntes l'argument.
No, escolta, però ja està bé. Va.
No, ja està, total. Sí, l'última cosa que vull dir, escolteu-me. Tots els alliolis es fan a mà. Si feu servir una cama per fer l'allioli, em sorprendrà molt, perquè el túrmix dubto que l'agafeu amb una altra cosa. O sigui, ja està bé això del allioli fet a mà. No s'hi val.
No s'hi val. Va, amb aquesta sentència, diguéssim, del Pau Gascó, ens queden res, 2 minuts, però ens acaba d'arribar una altra consulta.
Bon dia. Algun truc per no plorar quan es talla la ceba? Gràcies.
Ai, aquesta és mítica, eh?
Aquesta és mítica.
A veure, què li dius a aquesta oient?
Anem amb el gran llibre.
Home, és que encara no l'hem mencionat. Per favor, això no pot passar, eh? Queda res, 2 minuts.
El Harold McGee, que ens explica? Bueno, la ceba té un sistema de supervivència,
sí,
que és putejar-nos quan ens la mengem. A nosaltres i a qualsevol animal, val? Quan es tallen. Les cèl·lules tenen sulfur d'hidrogen, i tenen una altra part que quan es talla activa aquest gas.
Uh-huh.
Per tant, nosaltres problem per un gas lacrimogen que ens tira com a defensa, uh-huh, la ceba. Entenem que és un gas. Per tant, primer truc, una corrent d'aire. Ens posem a prop d'una corrent d'aire i aquest aire fa que aquest gas se'n vagi al del costat.
Ah, bé.
Oh, la campana extractora, una finestra, qualsevol cosa. En Harold McGee proposa posar les cebes submergides amb aigua i gel durant 30 o 60 minuts.
Uh-huh.
Però amb l'estat de sequera que tenim, i normalment no treballem amb aquesta previsió, que som més petardos i anem allò de... No pots esperar una hora. Saps? Per tant, la solució infal·lible, són ulleres de piscina.
T'ho anava a dir.
Clar.
Ulleres de piscina.
Totalment. Bueno, de fet, si plores no passa res, eh? Hidratem els ulls i tot això.
Ja. Yeah.
Però sobretot no us toqueu els ulls. No us els toqueu amb les mans. Si comenceu a plorar, deixeu que caigui la llàgrima i ja està.
Que tot flueixi,
exacte,
però res de tocar-nos els ulls.
Som
per
drama
treure'ns.
Queens. Som drama queens.
I ja està. I ho deixaríem aquí. Pau Gascó, moltes gràcies. Ha estat
de
un
res.
Plaer.
De
debò. Qui? Bona teca. Al magazín del matí a Radio Estel. Cuida't moltíssim.
Gràcies, Mercè.